matí o migdia, a partir de les dues. Comença ara Vida Saludable i Vetera Ràdio.
Més informació a ivetresnotícies.com.
Tres Ràdio, Vida Saludable, Carlos Hernández.
Au, idò, molt bon dia i benvinguts un dissabte més a Vida Saludable, el programa de salut i benestar de la ràdio pública de les Illes Balears. Des d'ara, prop d'una hora, per sentir els consells dels grans professionals sanitaris que tenim a la nostra comunitat. Avui abordarem la importància de tenir cura, alerta, en l'estiu. Estem a mig estiu, encara queda esgost, que estem avui inaugurant es mes, però també setembre, que és bona temperatura, però és que és temps de bauxa, d'alegria, però també hi ha perills a la nostra salut, com per exemple el cop de calor, els ofegaments, la deshidratació, la insolació, les cremades, les intoxicacions alimentàries, heu de tenir molta cura amb això, i com no, un clar augment de les ITS, les malalties de transmissió sexual. De tot això en parlarem en profunditat amb el doctor Jaume Orfila, que és el CAC clínic del Servei de Medicina Interna de l'Hospital de Referència de les Illes, Son Espases. També abordarem la prevenció molt important del càncer de cèrvix amb la doctora Elena Esteban, que està donant molts resultats i que ara ja, a més, se vacuna als nins. La directora general de Salut Pública del Govern ens atendrà en uns segons. I descobrirem la importància del servei d'admissió d'urgència de l'Hospital de Manacor, que funciona com un rellotge. Són només 5 cèntims els titulars del programa d'avui, un programa que ja començam sense perdre ni un instant més. Comença Vida Saludable. Benvinguts. Començam amb el nostre repàs sanitari de setmana, xerrant-vos que Salut inicia la segona fase del programa pilot de detecció precoç del càncer de cèrvix entre més de 400 dones del Centre de Salut de Campos. En aquesta segona fase, el programa se centra en el grup d'edat d'entre 30 i 65 anys i consisteix en una senzilla prova en què la dona pot obtenir ella mateixa la mostra per un anàlisi gràcies a la incorporació d'una prova d'automostra que recull i s'entrega al Centre de Salut. És una prova àgil i ràpida que permet detectar la presència de virus VPH d'alt risc que podrien causar càncer de coll uterí. En resultats negatius, aquesta prova es repeteix a cada 5 anys. Molt bon dia, Laura, que la fa més detalls.
Molt bon dia, Carlos. Així és, la consellera de Salut ha presentat recentment aquesta segona fase del programa pilot al Centre de Salut de Campos, acompanyada per la directora general de Salut Pública, Elena Esteban, i pel gerent d'atenció primària de Mallorca, Carlos Raduan. Durant la presentació, la consellera Manuela García ha recalcat la importància dels programes poblacionals de detecció precoç de càncer.
El programa pilot posat en marxa consisteix en la presa i anàlisi d'una mostra de les cèl·lules que recobreixen el coll d'úter. L'anàlisi realitzada i la periodicitat varia en funció del grup d'edat. En aquesta segona fase del programa pilot hi participaran 444 dones d'entre 30 i 65 anys del Centre Sud de Campos i de la Unitat Bàsica Sud, a les quals se sumaran en els propers mesos 295 dones de Centre de Salut de Ferreries i la Unitat Bàsica de Salut d'Es Migjorn Gran de Menorca i 544 dones del Centre Sud Sant Jordi i Set Salines a Sant Josep de l'Aia.
La fase 1 del programa desenvolupat per Salut Pública durant els últims mesos s'ha dirigit de forma específica a dones entre 25 i 29 anys. El pilotatge per aquest grup d'edat, en què han participat 1.288 dones d'aquests centres de salut, estableix com a procediment programat una citologia de control. La citologia en presa de flux es realitza per la comarca cada 3 anys. Els resultats negatius, aquesta prova es repeteix a cada 3 anys.
La programació del programa en preveu l'ampliació a tota la població diana, dones d'entre 25 i 65 anys, a partir de l'últim trimestre d'enguany. Els diferents grups etaris s'incorporaran de forma esglaonada al programa fins a la implantació completa. En total, el programa de detecció precoç de càncer de coll d'úter arribarà, atenció, a 378.000 dones d'entre 25 i 65 anys de totes les illes l'any 2030.
L'objectiu d'aquest programa és detectar de manera precoç lesions premalignes i el càncer de coll d'úter o cèrvix en les fases inicials. Aquest tipus de programes han demostrat clarament la seva eficàcia eficàcia, ja que l'aplicació de forma adequada i sistemàtica en determinats països ha aconseguit reduir entre un 70 i un 80% la incidència i mortalitat per aquest càncer.
El càncer de coll d'úter és el resultat d'un contagi previ del virus del papiloma humà que es transmet per via sexual. Tot i així, la gran majoria d'infeccions són passatgeres i no causen cap problema. Només el 10% de les infeccions es cronifiquen i tan sols aquestes poden derivar en un càncer. S'han comprovat repetidament que les fumadores tenen més possibilitat d'emmaltir, ja que les seves defenses lluiten pitjor contra el VPH.
La detecció precoç abans que s'iniciï la sintomatologia és vital per minimitzar l'evolució del càncer de coll d'úter. El virus del papiloma humà és un virus que afecta principalment la pell i les mucoses. La infecció és més probable si s'inicien les relacions sexuals en edats primerenques, si es tenen relacions sexuals amb persones distintes i si la parella ha tingut relacions sexuals amb diverses persones. La vacunació, el cribatge i el tractament de lesions precanceroses són clau per prevenir el càncer de cèrvix. Les recomanacions de la vacunació davant el VPH de la Direcció General de Salut Pública són les següents.
Són les següents i ara ens les comentarà concretament la directora general de Salut Pública, que ja ens escolta a l'altre costat del fil telefònic, que a més ha interromput una reunió per atendre Vida Saludable. Molt bon dia, doctora Elena Esteban, com està?
Hola, bon dia, Carlos, molt bé, moltes gràcies per convidar-me.
A veure, hem dit moltes xifres, però m'agradaria un balanç general d'un programa que, ja ho hem dit, l'any 2030 aspira a més de 300.000 dones per arribar. Crec que és una cosa molt ambiciosa.
Sí, concretament unes 380.000 dones. Esperem això, el que tu has dit, l'any 2030, i la incorporació se farà per corts d'edat. És a dir, cada any anirem incorporant pues, les dones nascudes durant determinats anys que estiguin de dins aquest rang etari, entre 25 i 65 anys.
Uh-huh. Com animaria la població a participar en aquest cribatge per fomentar la detecció precoç? Perquè encara costa, no?
És molt important. Avui sabem... Bé, primer de tot, perquè les proves, sobretot l'autopresa, a partir dels 30 anys, és molt senzilla. No importa demanar hora, simplement vas al centre de salut, recolleixes el kit d'autopresa, t'agafes la mostra i l'entregues a una urna sense haver de tornar a demanar hora. És senzill, accessible i és fàcil. I sobretot perquè és una malaltia... que a la nostra comunitat autònoma encara se detecten uns 60 casos a l'any i la meitat d'aquestes dones moren. Al voltant d'unes 30 dones i, a més, amb una edat jove, moren cada any d'una malaltia que té una doble prevenció, per dir-ho de qualque manera. Primer, la vacuna protegeix front a la infecció per VPH. Sabem que avui sabem que no hi ha càncer de coll uterí sense infecció per VPH, o sigui, recalcar la importància de la vacunació. I després que un pic que ens hem infectat són capaços de diagnosticar molt precoçment lesions que són premalignes, precanceroses, però que triguen molt d'anys, al voltant de 10 anys, se considera com a mínim, per transformar-se en un càncer. I llavors, hem de perdre la por i hem de participar en els programes de cribatge.
Bé, com un dia ens va explicar el doctor Àngel Martín, cap de ginecologia de Sant Llàtzer, que vostè deu conèixer perfectament, no és només animar els adolescents, s'ha d'implicar les famílies, no és vera?
Efectivament. Nosaltres, de fet, respecte a la vacunació VPH, una recaptació de totes les nines i els nens no vacunats des dels 12 i els 18 anys i hem demanat específicament a les famílies i insistint en la importància de que vacunin els seus fills, que per una altra banda són menors d'edat, i hem insistit molt i hem fet captació d'aquests joves.
Bon dia, doctora Esteban. Bé, són proves senzilles que ens porten poc temps i cap molèstia. I està demostrat, evidentment, que salven vides, és així?
Efectivament, la supervivència és molt alta si diagnosticam aquestes lesions en fases precoces. I, a més, insistir, és que és un càncer que afecta dones amb edat jove.
I com valora el funcionament fins al moment d'aquest programa de cribatge que té relativament poc temps?
Sí, la veritat és que estem contents amb la primera fase que varen començar ja pues a veces més de març, també en el centre de salut de Campos. La participació està molt bona, però tot i que varen presentar el segon cicle la setmana passada, la participació de les dones és molt alta, que està sent molt ben acollit, amb la qual estem molt contents, molt satisfets.
Per situar-nos una mica, anem a comentar xifres que havien comentat abans en Carlos i jo a la intro. Cada any a les Balears es diagnostiquen uns 60 casos nous de càncer de cèrvix i unes 24 dones, majoritàriament joves, moren. És un càncer que acaba sent mortal?
Si se deixa evolucionar i se diagnostica en estadios avançats, sí, té una mortalitat de voltant d'un 50%, com veiem.
Una qüestió important és que la malaltia pot tardar una dècada a desenvolupar-se després del contagi. Per tant, la majoria dels diagnòstics es donen entre dones d'entre 35 i 50 anys.
Efectivament. Tenim molts anys. Tenim l'oportunitat durant molts anys de diagnosticar aquestes lesions en fase premaligna. D'aquí l'importància dels programes de cribatge i de participar en els programes de cribatge. Podem dir en el kit d'autopresa, realment el que detectam és infecció de VPH, que és la primera condició per desenvolupar un càncer en els següents anys, com dic, 10 anys, per exemple, no? Això ens dona una idea de l'oportunitat o els anys que tenim per diagnosticar precoçment la malaltia. Llavors, no hem de deixar passar aquesta oportunitat.
Fa un any també es fa el cribatge en els lots, en nins, que ja no només en nines, i també saben que també se'ls estava vacunant ja des de fa un parell d'anys.
Sí, efectivament, des de l'any 2024 vam ja començar a vacunar els nins en els 12 anys i enguany, a partir del 2025, estem fent la recaptació de tots els nins i nines, com he dit, d'entre els 12 i 18 anys, que no s'havien vacunat antes.
I de moltes gràcies, doctora Elena Esteban, per aquesta entrevista, directora de Salut Pública. Fins una altra i gaudeixi de l'estiu que queda.
Moltíssimes gràcies a vosaltres igualment. Adéu.
De càncer de cèrvix a Palma, amb la directora de Salut Pública del Govern, doctora Elena Esteban, Mornà Mare, a la comarca del Llevant, per xerrar a l'Hospital de Mònaco. Volen conversar ara amb Margalida Sureda, Laura Calafat.
Així és, Carlos. Efectivament, ara xerrarem una mica amb Margalida Sureda, cap de secció d'admissió d'urgències de l'Hospital de Mònaco, perquè, clar, ningú hi va de gust a un centre hospitalari. Molt de pics, fins i tot, és per mort d'una urgència per un problema de salut. Arriba a urgències i que tot rodi i requereix d'un protocol que funcioni com un rellotge. De fet, moltes vegades el moment d'anar a un hospital, la foto fixa, ve marcada per la capacitat de resposta del seu servei d'urgències. Ara ens aportarà molta llum la nostra entrevistada. Molt bon dia, Margalida, benvinguda a Vida Saludable, a IB3 Ràdio.
Molt bon dia, què tal?
Què és exactament admissió d'urgències i, sobretot, quina tasca realitzen els administratius dins aquest servei?
Vale, mira, en primer lloc, admissió d'urgències és el primer punt que se troba la gent quan acudeix en el servei d'urgències. És la primera recepció, diríem. I, com tu has dit, és molt important fer una bona recepció dels pacients, ja que això agilitza el procés d'atenció. El que fan les persones que estan en el mostrador d'urgències és rebre el pacient, demanar el motiu pel qual venen, identificar-lo i tramiten tots els documents necessaris per activar el circuit d'atenció. Mm-hmm. Eh? Remarcar és important la seva correcta, diríem, atenció del primer moment.
I quantes persones formen part d'admissió d'urgències?
Bueno, actualment són 10 auxiliars administratius perquè cobreixen els torns de les 24 hores del dia, 365 dies de l'any. Fan una roda contínua i són dues persones en torn de dia, que és de les 9 del matí a les 9 del vespre, i dues persones en torn de nit, de les 9 de la nit a les 9 del vespre a les 9 del matí. A part d'això, ja comptem amb dues altres persones, depèn de la temporada, que ens cobreixen tota la necessitat que puguin sortir. O sigui, que, com he dit abans, s'ha de s'ha de cobrir les 24 hores del dia, 365 dies de l'any, no pot quedar sense cobrir.
Sabem que l'estiu augmenta la població a les Illes Balears i a més a Mallorca. La quantitat de pacients que arriba a urgències a la temporada d'estiu és diferent al de la temporada d'hivern?
Sí, 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 hem de tenir en compte que la temporada d'estiu el turisme augmenta molt i això fa que juntament amb la població habitual s'incrementi molt la quantitat de gent que un moment a sol necessiti s'atès pel servei d'urgències. I sí, hi ha una gran diferència.
I en quant a l'Hospital de Manacor, noten vostès que ara venen més de turistes o pot ser un hospital una mica més per a residents?
Bueno, jo crec que ja és un pot de tot, perquè venen molt de turistes també. Hem de tenir en compte que el turisme s'allarga molt en la temporada, ja no només són els mesos clau que eren antes d'estiu, i se podria dir que som un pot tant de turisme com de gent habitual de la comarca.
Senyora Sureda, ens podria donar alguna dada, alguna pinzellada de tensions diàries o anual?
Sí, mira, jo te podria dir que, per exemple, durant, perquè fa el darrer any, l'any 2024, es van atendre un total de 83.920 pacients. És a dir, que fa una mitjana de 229 pacients diaris. Tenint en compte que a temporada hi ha mesos que són menys i mesos que incrementa. Estiu i mesos de constipat, de fred, d'hivern dur, també incrementa.
Clar, la setmana passada xerràvem amb Noelia Llull, que està en admissió hospitalària, i xerràvem una mica de les cos de les persones, que clar, quan una persona arriba a un hospital, i imagino que més admissió d'urgències, això d'esperar no ho duen gaire bé.
No, la veritat és que no. Però intentem agilitzar tot el més aviat possible, però és que arriba un moment que no podem fer més. I la gent, hi ha gent que se posa nerviosa. De totes maneres, com a anècdota, també puc dir que la gent que se queixa més, molt aviat, també no és urgent.
Ja, sí.
Però, bueno, tothom per ell és molt urgent. No sé, sempre és més urgent que el dels altres.
Però, Margalida, bon dia. La gent que fa feina en missió d'urgències ha d'estar fet d'una altra pasta per tenir aquesta mà esquerra? Perquè tots quan arribem a urgències no volem esperar, considerant que és el més urgent de la sala. I clar, s'ha de tenir aquesta mà esquerra, aquesta empatia, aquesta pausa perquè tot vagi bé i que ningú perdi la calma.
Sí, clar, és evident, perquè si el primer és l'administratiu que està allà davant i han de tenir un poc d'empatia i saber-se posant en el lloc del pacient. Així, tot de vegades, no podem evitar que el pacient s'enfadi més del normal. Però, bueno, nosaltres, la nostra tasca realment és investigar el motiu, o saber el motiu que ve, i després ja passar a triatge d'infermeria, i després allà de dins ja, ells ja determinen l'urgència. Nosaltres, com a administratiu, no som qui per dir quina urgència és un pacient o l'altre.
Clar, però en el final, encara que no siguin vostres sanitaris, la clau és que tot funcioni ràpid i precís, com un rellotge, per no demorar-se més, no?
Exacte, evidentment. Rebre, fer una bona recepció en quant a tanta identificació del pacient com identificació de la causa que ve i tramitar tot d'una atenció, diríem.
I de moltes gràcies, Margalida Sureda, cap de secció d'admissió d'urgències de l'Hospital de Manacor. Fins un altre, bon estiu.
Bé, fins un altre, bon estiu. Adéu.
Diana Laura, bon estiu. Com està anant el teu estiu, Laura? Bé? Còmode?
Ja estem a la meitat, eh?
Sí.
Ja ha passat el mes de juliol, ja estem a agost, i això ja mos començava a posar un poc nervioses.
A tot mos encanta això de l'estiu, però sí. Té perills de la salut l'estiu, eh?
Ara ho sabrem.
El doctor Jaume Orfila, fem una petita pausa i tornem tot d'un aquí, a Vida Saludable.
Vida Saludable, IB3 Ràdio. Viu l'estiu amb IB3 Ràdio.
Quan hem cuidat el nostre camp i treballat els nostres boscs i garrigues, quan hem observat les restriccions de fer foc, hem aconseguit evitar els incendis. Però, recorda, no et confiïs. Qualsevol imprudència pot tornar a provocar un desastre. Amb el foc, sempre alerta màxima. Ni un foc al bosc. Som el que estimam. Govern de les Illes Balears.
El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades. L'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio. Serveis informatius. A IB3 Ràdio, Vida Saludable. Carlos Hernández.
Encetant ja l'entrevista sanitària presencial de la setmana als estudis d'IBT Ràdio Vida Saludable, anirà centrada en els perills que té l'estiu per la nostra salut. Ens trobem just en l'equador d'aquesta estació, però la veritat és que, a més de gaudir del temps lliure, d'oci, de vacacions i de platja, són moltes les problemàtiques que estan vinculades a aquestes setmanes de calor.
Per aprofundir una mica més, com dèiem, comptam amb el prestigiós doctor Jaume Orfila, cap clínic del Servei de Medicina Interna de l'Hospital de Sant Espases, i que els darrers anys acumula diferents guardons que reconeixen el seu talent investigador i trajectòria mèdica. Només per posar-ne uns exemples, l'any 2023 va recollir dos premis que reconeixen el seu talent investigador.
Així és, primer va ser el Premi Nacional de Medicina del Siglo XXI, la categoria de millor internista atorgat per Suplemento, i en la mateixa especialitat va ser reconegut a París als European Awards in Medicine. Per així si no fos suficient, també el poble que el va veure néixer, Aló, el va retre homenatge ara fa un any a la Corporació Municipal amb el suport de tots els grups polítics, i enguany, al mes de gener, el diari La Razón li va entregar també el Premi Excel·lència en Medicina Interna.
Del doctor Fila han de dir que es va llicenciar en Medicina i Cirurgia especialitzant-se en Medicina Interna. Té un màster en Valoració del Dany Corporal i Administració Sanitària amb més de 32 anys de trajectòria professional dedicada a la investigació, l'assistència i la divulgació científica. Ha participat en nombrosos estudis, un d'ells promogut per CSIC i Son Espases, que mesurarà diàriament la concentració d'ARN del virus SARS-CoV. Actualment és el cap clínic del Servei de Medicina Interna de Son Espases i també ha estat vicepresident del Col·legi de Metges, director general d'Avaluació i Acreditació de la Conselleria de Salut, membre del Consell d'Administració de l'Institut Carlos III i és professor associat de la Facultat de Medicina.
I en sap tant i comunica també que avui ens ve xerrar dels perills de l'estiu, que són molts, per la nostra salut. Doctor Jaume Orfila, com està? Benvingut a Vida Ràdio, Vida Saludable.
Hola, molt bé, molt bon dia. Encantat d'estar aquí amb altres.
Tindrem temps per aprofundir en patologies concretes, en malalties, però en línies generals, és una estació complicada per la nostra estació a l'estiu perquè la gent pensa que tot es baixa i no és així?
Bueno, en realitat es dona més bona vida a l'estiu que a l'hivern, no? Però té una forma de malaltia ben diferent. Les malalties que acompanyen a les persones quan fa calor són ben diferents a quan la temperatura és freda. L'entorn ens influeix molt, els humans són molt sensibles a el que passa en el nostre entorn, per tant, si estiu, sí, és una forma de malaltir, hi ha moltes malalties distintes i el sistema sanitari està preparat per atendre la realitat de cada moment.
Anem primer a la platja i a la piscina, doctor. I un, el primer que pensa és que és un escenari idíl·lic, i no ho és. Primer de tot, sigui com sigui, per les activitats esportives que es fan, surf, pàdel, surf, esquí, el cas que solen haver més traumatismes, cops, lesions. Els esports d'estiu de platja són perillosos.
Bueno, són molt interessants, no? La part lúdica d'estiu és mos ajuda a estar més contents, a mantenir-nos en forma, en conviure en la naturalesa. Però si ho mirem des del prisma de la malaltia, dels accidents, pues sí, generen molt més traumatismes en persones joves que arrisquen en situacions un poc complexes i que hi ha molt de traumatismes menors, alguns majors, com fractures, en el qual hi ha molta gent que li espanya ses vacances, perquè un tornell inflamat, amb un entorsis, no? Amb un esguince, una fractura, te deixa paralitzat a tu, s'entorn, sa família, i sí, són relativament freqüents. La veritat és que hi ha molta gent que disfruta d'aquest deport i, senzillament, el que hem de fer són un pot de mides de precaució i de seguretat, no? Però si ho posem damunt sa balança, el que és una estació ideal per conviure en sa naturalesa, per cuidar-nos, per disfrutar, i crec que tots som un poquet més feliços en aquesta temporada, en aquesta època, no?
Més hores de sol, a més, i més felicitat. Però de dins les lesions més complicades, doctor, estan les medulars. Encara no s'ha conscienciat la població que botar d'una roca pot fer que acabi en cadira de rodes? Segueix passant? Com anant de xifres aquest estiu?
És el punt més dramàtic, no? Una persona jove, amb un intent de disfrutar d'una forma no controlada des de la costa, veient com ho fan altres i sense prendre cap tipus de precaucions i saber com que trobarà a la mà, si hi haurà roques o si quina profunditat tenen, o inclús la mateixa contusió en la superfície d'aigua, veus una persona jove que queda en limitació en una cadira de rodes per tota la seva vida, no? Són els moments més trists, més dramàtics, que més costa assimilar pel malalt, per la seva família i pels que ens atenem. Som molts tremendament durs. No tinc dades concretes d'aquest estiu, tampoc tinc referències concretes. Ojalà es no van nevis cap, pogués ser que no n'hi hagués hagut cap, però són dels moments més crítics, no? Perquè hi ha altres tipus d'ofegaments o de lesions dins la mà que tenen unes circumstàncies totalment diferents. Si hi ha 2 milions en aquest moment nedant, disfrutant del sol de la mà, potser les malalties no te protegeixen perquè estiguis a l'aire lliure. La gent segueix fent convulsions, té infarts, desenvolupa, té quadres sincopals, pèrdues de consciència. Tot això en un entorn marí és més greu perquè pot produir la mort. Però el que és un trauma a una persona jove, francament evitable, per una acció irreflexiva, probablement és de les situacions més dures, més difícils, més desagradables i amb més repercussió davant d'una persona.
Clar, perquè això, doctor, no té remei. Si estem davant d'una lesió medular, no reversible.
Quan la lesió medular és completa, normalment amb la terapèutica actual no tenim elements per enfrontar-nos amb resultats d'èxit. No totes les lesions són completes, a vegades hi ha lesions parcials, altres vegades és molt important poder no fer manipulacions per no acabar de fracturar una estructura òssia com és la columna, que està dissenyada exquisitament a l'evolució per protegir la mèdula, que no faguem més lesions en la manipulació. I després queden lesions parcials, que si amb una bona fisioteràpia, i sabeu que ara amb els exoesqueletos que hi ha en hospitals com Sant Joan de Déu, pues permeten una recuperació relativament important en qüestió de mesos, no? No tota fractura vertebral i lesió espinal acaba seguint total e irreversible.
Doctor, anem al sol, primer tot, hi ha molt de perill, però el melanoma. La gent no s'ha conscienciat suficientment encara, no?
No. El sol és vida, el sol és salut. El que l'exposició solar, durant moltes hores, molt genera moltes complicacions a nivell de pell i a nivell sistèmic. A nivell de pell, perquè el sol que rebem ara no és el mateix que rebien fa 20 anys. L'atmosfera ha canviat les seves característiques. Els rajos infrarrojos que cremen arriben amb més facilitat. Ara mos cremen més que mos bronzejam. I, a part, potser fèiem exposicions durant moltes hores i no controlades, no? En aquest sentit, la pell la tenim per tota la vida, encara que es vagi regenerant, té memòria, i totes aquelles lesions que li anem faguent, aquelles agressions d'exposicions llargues, mantengudes, no tot sol ens poden produir un envelliment de la pell, que ens separa de la mos defensa de l'atmosfera, perquè si no tinguéssim pell ens estaríem permanentment infectats, veient quan hi ha una petita ferida, sinó que genera lesions tumorals, benignes, malignes, i veiem com la freqüència de melanomes, que seria d'alguna manera la lesió neoplàstica de la pell més greu, més agressiva i que més mortalitat pot produir, no para d'augmentar.
Però clar, exposar massa la nostra pell al sol durant l'estiu a una comunitat com Balears, que 6 mesos l'any fa molt bon temps.
Sí, la veritat és que el bronzejat hauria de ser molt més controlat en cremes de protecció, fet a poc a poc. Clar, hi ha gent que ve a prendre el sol durant molts de dies i quasi els hi vols perdonar des del punt de vista d'impuls que no tinguin autocontrol. Nosaltres que podem medir com ens exposam, amb els temps que ho fèiem, en quines condicions, en quin lloc, hauríem d'aconseguir un bronzejat mínim, que també és saludable, i una protecció a nivell d'esqueletosi, de vitamina D. Hi ha molt de nutrients que s'activen amb el sol, però que no mos generés malaltia, no mos lesionés, i no mos digués, i no mos provoqués malalties que potser se mos manifesten 20 anys més tard, però que després ja ens han acumulat i quasi no mos en recordam què és que hem fet malament nosaltres per tenir aquella malaltia.
Doctor, segona preocupació del sol, la calor, el termòmetre, el cop de calor. Com poden sospitar que estem patint un cop de calor?
El cop de calor és una disregulació del cos. El cos humà és perfecte. Viu a 37 graus. si no és a 37 graus, les funcions del cos no se realitzen. Si estem en fred, tot se lentisa. Si estem amb temperatures més altes, totes les funcions del cos disfuncionen. I hi ha un cert moment en el qual, si estem baix calor durant molt de temps i no tenim els mecanismes de regulació estables, perquè ja som persones majors o prenim fàrmacs o hem fet una exposició molt intensa en condicions laborals no controlades a persones joves que van feina a l'aire lliure, doncs, aquesta persona hi ha una desregulació i el cos no té capacitat per eliminar la calor. I és allà on se produeix el cop de calor. Si el cos no aconsegueix contínuament mantenir-nos a 37 graus i la temperatura augmenta, el cos disfunciona té un, el que es diu un fall multiorgànic, fa una insuficiència renal, una rhabdomiolisis, fa una rotura muscular completa, el cervell, el centre de regulació de la temperatura queda totalment artefactat i ens posem a 40 graus i si no hi podem intervenir d'una forma ràpida, doncs són situacions mortals. Amb número no són molt altes, però són malalties evitables, prevenibles, dels quals estem informat i que per no mantenir un control doncs mos duen a una malaltia sèria que pot acabar en la nostra vida.
Mm-hmm. Seguim parlant del cop de calor. Quines recomanacions donaria vostè com a cap de servei del Servei de Medicina Interna per prevenir aquest de calor? Perquè, a més, els nins, els padrins i els malalts són els més vulnerables davant un cop de calor. Què han de fer si patim un cop de calor? Veiem que qualcú el pot patir o l'està patint en aquell moment.
Quan t'explicava les petites coses que hagi pogut fer professionalment en sa vida, no ho comentat, que me fa més il·lusió i me dona més orgull, que és estar col·laborant amb vosaltres durant més de 25 anys a difondre els consells de salut. La nostra societat és una societat informada, que antes de que arribés internet ja rebia informació quasi en vena de lo que era recomanable o no. Per tant, ja aquestes mides, aquests consells, ja estan calats a la societat i tots els tenim. Altra cosa és que tinguem la disciplina d'aplicar-les, no? Uh-huh. Les persones majors han d'estar ben hidratades, els seus sistemes sensors no l'avisen que té set i poden passar 3, 4, 5, 8 hores, 12, i un cos que no s'hidrata no té la capacitat per treure-se calor, se queda dins el cos i pot fer un cop de calor. Si prens fàrmacs que interfereixen la regulació de la temperatura corporal en el cervell, els hipotàlams, allà on hi ha el nucli dur, l'ordenador del control del cos, aquests ho fan amb més freqüència, doncs hi ha els que fan estar a l'aire lliure o per activitats lúdiques o per laborals, i després l'exemple que ens ajuda a més entendre per què succeeix, que hem d'estar en puesto fresc, ben airejats i ben hidratats, que són els nins. Cada estiu tenim qualque disgust que un nin deixat dins un cotxe allà on durant 4 o 5 hores està amb temperatures altes, se li provoca la mort. Això ens dona una mostra clara de lo sensibles que som els humans a mantenir regulada la temperatura, no? I aquest és un cas desgraciat que passa cada estiu, no? Com deia, les altres fronteres de sa vida té que veure més amb malalties i amb pèrdua de controls habituals de s'ingesta d'aigua.
Mm-hmm. I quan veu que algú que està fent footing, que està fent esport a les 3 del migdia, en ple mes d'agost, a l'aire lliure, què pensa vostè?
Bueno, que té molt bones cames i molt poc cap, no? Perquè avui en dia ja tots sabem que la quantitat de calor, d'energia que produïm amb una musculatura activada en aquella temperatura, que no tenim capacitat d'interaccionar en sa naturalesa per eliminar sa calor, doncs és que se posa en una situació de risc clarament evitable.
Ho ha dit abans vostè, no? I ha passat a Espanya i cada any passa això de deixar una mascota o una persona que encara és més fatal a un cotxe. Al nostre programa vam fer un experiment i, efectivament, el cotxe al sol en estiu passa ràpidament de 35 graus a gairebé 60 i una persona és que s'ofega. És que és una qüestió que pot aguantar molt pocs minuts. Imagineu-vos una persona gran o un nadó.
I sí, especialment en la quantitat d'aigua que tenim. Un nadó té un percentatge d'aigua quasi superior al 30-40%, en la qual aquesta temperatura que com dius, vas experimentar i vas poder medir, se converteix en un entorn que no és compatible en sa vida.
És un forn.
És un forn i te cremes, i a més, els centres de regulació, el cardíac, s'atura. És que el cor deixa de produir aquest estímul continuat que mos acompanya durant 24 hores, tota sa vida, 365 dies, sense aturar-se, i el cor s'atura i fas una mort, que és el final, d'alguna manera, de tot un procés de deterioro de funció nilmarrenal i d'hidratació. Un cos sec, un cos no hidratat, no té capacitat per eliminar els tòxics ni per regular les funcions bàsiques, que és la respiració i la funció cardíaca.
Per tant, com un dia ens va explicar el SAMU 061, si veiem aquesta situació, a part de crear la policia, no l'esperem la policia. Rompem el vidre, no?
Totalment, totalment d'acord. Grans problemes, hi ha d'haver grans decisions, no? I potser podem salvar una vida, perquè una criatura la podem veure que està atordida, amb percepció de que és morta, i potser no hi està, no? I rompre's vida en aquelles circumstàncies pot representar un intercanvi d'aire immediat que el torni a sa vida que està perdent.
O ahir vostè la paraula deshidratació, que és molt important, baixar amb un escaló, d'escolta que la deshidratació, evidentment, la qüestió és beure molta aigua i aprofitar les grans fruites que tenim, cindri, meló, que estan amb un 90% compostes d'aigua, aquest estiu és recomanable molt, no?
Sí, és, quan comentaves, és beure molt o poc és senzillament el que necessitem. Si una persona beu una cervesa, sap que al cap de mitja hora haurà d'anar a orinar, no? El cos és molt sensible a la quantitat de líquid que té. I en el moment que els baroreceptors del cos saben que tenen 100 centímetres cúbics més de líquid, ja t'envien a orinar. Al revés també. Si tu perds 100 centímetres cúbics, hi ha una concentració de totes les substàncies, la sang torna viscosa, i és quan comencen a disfuncionar totes les funcions. La alimentació s'ha d'amoldar a les circumstàncies. Tenim aliments que tenen tanta quantitat d'aigua o més que la pròpia aigua. I en aquest cas, els melons i les cindres són dos exemples molt clars. Una persona que té la higiene, la educació alimentària, de nutrir-se d'aliments propis, nostres, molt sants, que t'aporten poca caloria, la suficient energia per funcionar, i a la vegada te permeten hidratar-te, són ideals, perquè a vegades beure molt, no, beure lo suficient per tenir el cos hidratat, pot ser un sistema poc eficient, i l'alimentació t'ajuda a ingerir l'equilibri de líquids i necessitats energètiques que un cos necessita.
Doctor, ha citat vostè la cervesa, que és una cosa que els ciclistes, per exemple, la fan, o els corredors fan una cervesa, juguen un partit de pàdel i per hidratar-se ràpidament una cervesa. Però a la ciència hi ha un poquet de discussió amb aquest tema. Es recomana alguns més aigua isotòniques per hidratar-nos després de fer esport, i que la cervesa no està del tot demostrable que sigui tan bona per hidratar-nos. No sé quina opinió en té vostè dels seus coneixements.
He fet el comentari de cervesa perquè és molt típica la capacitat diurètica que té, no? Mm-hmm. No ho feia com a recomanació. Una ingesta mínima d'alcohol sembla ser que no fa cap mal, però no se pot recomanar mai, no? L'alcohol és...
I deshidrata, no, si vols molt, no?
No té per què fer cap tipus de mal, però és una ingesta sempre que han de fer baix mínims, no? Està clar que qualsevol altra beguda que tingui sals, que tingui líquids, pot ser molt més fisiològica, no? La cervesa només té aigua, i a més te produeix un poder diurètic, el qual et fa eliminar, ja fent el balanç hidroelectrolític, te pot crear una deshidratació. Les begudes isotòniques, els aliments, són molt més equilibrats, i l'organisme, que contínuament està medint la quantitat de sang, de la quantitat de líquid, de sucre, de creatinina, de sodi, de sal, és el laboratori de l'organisme, no para. Està 24 hores medint i equilibrant tots aquests paràmetres, i elimina, quan tot funciona bé, tot el que li va sobrant. En aquest cas, segons quins líquids, serien molt menys fisiològics que una beguda isotònica i equilibrada, i especialment quan deies tu se cindria o es meló.
Doctor, xerrant de deshidratació, que ho ha explicat vostè molt bé, insolació no és el mateix que deshidratació, no és així, ni que cop de calor. quines diferències hi ha?
Sí, s'insolació té dos components. Un, a la pell, que és el que te crea, te la crema, no? La pell fa de barrera per gèrmens, per l'intercanvi de gasos, sobretot a les mucoses, per l'intercanvi de calors, mantenir la temperatura, però te la pot cremar i a la vegada t'ajuda a regular el metabolisme. No? No és casual que quan estem en un entorn de fred se mos posin totes els pèls se posin en reacció, no? Perquè ajuden a fer una vasoconstricció per no eliminar temperatura, i en aquest cas la pell rep una agressió directa de s'insolació, que és que es crema, amb tot el que representa a nivell agut i a mig i llarg plaç, i després pot produir una dessecació, no? Una ajuda fa que la transpiració li produeixi una deshidratació. No, no només perdem líquids en l'orina, els nins, les persones més joves en perden molt amb la respiració, amb la mucosa respiratòria, és un gran intercanviador de líquids, i la pell també transpira. La pell té una capacitat d'ahorrar calor i líquids i a la vegada d'eliminar-los, no? Perquè el primer que es posa és quan ho trobem molt calents després d'estar anat sol, una és per l'efecte directe de temperatura i l'altra és perquè la temperatura corporal intenta traslladar el mecanisme de l'eliminació de calor per conducció a través de la pell.
Mm-hmm. Del sol partim l'aigua, no deixem els perills de l'aigua que succeeixen a l'estiu. Un perill que es repeteix cada estiu, els ofegaments.
Que ja ho ha d'anticipar vostè, la gent diu cada any, no? Un turista de 85 anys ha mort. No és que s'hagi ofegat, és que igual ha tingut un problema, un síncope, no? Una parada cardíaca, i s'ha ofegat ja després, no?
Totalment d'acord. Hi ha ofegaments directes, no? Perquè si mos entra aigua dins la via respiratòria no està preparada per absorbir-la i la possibilitat de que pugui acabar malament és molt alta. Podria ser un que no sàpiga nedar, que hagi tingut un despiste, que... Però la majoria, en persones majors, tenen sempre una base de malaltia. És una persona que està amb fàrmacs hipotensors, té una hipotensió ortostàtica, un canvi brusc de cap, pot produir un quadre sincopal. Aquells segons de pèrdua de coneixement són suficients si no tens un entorn de protecció per ofegar-te. Sa essència ha estat sa malaltia que has tingut. El mecanisme és que l'aigua te pot haver entrat en els pulmons, però de la mateixa manera pot passar amb un infart, amb altres malalties, amb una crisi comicial, epilèptica, això te passa a una esplanada, no te passa res, dins la mà pot ser la causa de mort. Però en persones majors, la majoria de situacions no són debilitats personals o despistes, sinó són petites situacions que generen una pèrdua de consciència que pot ser inclús parcial i fa que s'ofeguin. No? Si tens una persona de vora, si te'n vas a nedar i t'acompanya qualcú, si ho fas amb un flotador de vora, que se redueix molt la incidència d'ofegaments. Jo som de no m'agrada prohibir els malalts. Nosaltres ho tenim molt fàcil ja, dir al malalt que està un poquet, que ha tingut un ictus, o no nedis, o no bueno, condueix, que si sí, hi ha una protecció durant un any, no? Però la gent ha de viure, i ha de viure en normalitat. I les reduccions d'activitat han de ser molt controlades. Aquestes persones ho han de fer amb un escenari de gent que t'ajudi, amb un entorn protector, però no han de deixar la gent no ha de deixar d'anar a la mà, nedar i disfrutar de les possibilitats i de lo que mos aporta estar en una comunitat allà on estem, una platja, tenir una piscina, lo que hem de tenir mides de precaució, perquè les malalties són les que provoquen l'inici dels quadres d'ofegament.
I piscina i infant un anyet alerta també, eh?
Que és un mecanisme totalment diferent. Si deixes un nen 5 segons sense controlar, se'n va l'aigua i en aquest cas es despiste, no? De descuidar-ho de les persones que estan a l'entorn d'ell, poden ser suficients, no?
Doctor, també són habituals de dins la mà les picades de bons o de grumers. Què han de fer?
Bueno, les picades de dins la mà d'animals, de peixos o de meduses, no? De grons, com deies, són molt freqüents, la majoria poden ser molt doloroses, però molt poques vegades són greus per sa salut, no? Si la gent té precaució i està en un lloc allà on hi ha un socorrista, o si dus una pomada anticongestiva o un poc d'esteroide, crec que són mides que no mos han de fer canviar la nostra decisió de disfrutar de la mà, no? Els quadros anafilàctics, al·lèrgics majors, vinculats a una medusa, existeixen, però són menors, i no han de donar sempre a la justa medida les coses, no?
Més problemes que pot donar l'aigua. Les otitis, els ulls vermells, la sal i el clòrum de les piscines són dolents per les nostres oïdes i els ulls?
Respecte a les otitis, el conducte auditiu és un conducte tancat que té pèls perquè no se quedi esterumen, perquè no s'ompli de brutó, i això fa que en l'estiu a serena pues, se pugui omplir i hem de mantenir cert grau d'higiene, no? Si hi ha una otitis, pues, han de secar bé ses orelles, no? Ajudant els nins a educar-los, a que n'aprenguin, que facin, que se sequin bé, i després si qualcú té una otitis mitja, que representaria en molt de casos una perforació d'estimpà de sa estructura que separa sa pell, el conducte auditiu extern, de cervell, perquè està dins del cervell realment, el conducte auditiu extern, en aquest cas sí, han d'anar amb precaucions, no? Han de mirar de no posar el cap dins aigua, anar en taps, no? I respecte als ulls, classes mucoses són, tenen molt poca capacitat de protecció i molta capacitat d'irritació davant situacions externes, com pot ser la mà, però especialment les pitxines en cloro. I perquè l'ull, si no tingués aquests mecanismes de protecció, se mos lesionaria de joves, no? Totes són mecanismes que desenvolupa la naturalesa, perquè els ulls, quan, davant qualsevol noxa, qualsevol agressió externa, i en aquest cas seria una agressió química, inicialment, més que infecciosa, tot d'una es posi vermella, que fa d'humet sang, i aquella toxicitat química, la majoria de casos, reverteix. Tot això ho pots evitar, amb ulleres, nedar amb protectors oculars, però si les piscines en aquest cas són bastant més lesives perquè és més natural l'aigua de la mà, especialment per les mides de conservació. En una piscina el que han de tenir és que no infecti a la gent, per tant, ha de tenir mecanismes d'asèpsia i moltes vegades poden no ser tan naturals com perquè es cosa et toleri sense irritar-se.
Sense deixar de banda la platja, que vostè ho ha comentat per damunt, trepitjades d'erissons, de peix aranya, tall les roques, pedres, vidres, inclús cremades, per allòs que són habituals també a les platges, que jo crec que hi ha la figura del socorrista i fins i tot aquest centre sud d'urgències per anar si tens qualque problema, que per ell no, però que s'adonen cada estiu. Ara li volia comentar una cosa que ha succeït d'actualitat fa poc, que és aquesta mossegada a la platja de Palma, aquesta dona que ha perdut part d'un bessó, que no s'aclareix encara als biòlegs si és un peix aranya, si és un... no sé. La realitat és que això provoca el fenomen que se considera com a talassofòbia, que és tenir por a la profunditat, a lo desconegut, i no vull dir que hi hagi una fòbia, però en el final hem d'estar preparats perquè aquest estiu, per exemple, les Balears s'han vist més ratjades que mai. És a dir, convivim amb la natura, doctor, i hem de mantenir el sentit comú si mos passa això, no?
Tenim la sensació de que hi ha que els peixos grossos s'atraquen més en sí. les nostres platges, no? I interaccionen amb els humans. Podria ser una percepció perquè avui en dia ho gravam tot, no? I com que tot transcendeix i a través dels mitjans tothom està permanentment comunicat, a vegades hi ha que poder equilibrar el que és una informació que arriba d'una forma més directa amb un increment real de, en aquest cas, dels peixos que arriben a la costa. Però la nostra temperatura de l'aigua ha augmentat un grau a les darreres dues dècades, no? Això fa entendre que les circumstàncies d'equilibri de temperatura dels peixos també hagi canviat i explicaria d'una forma molt lògica i racional que s'atraquin a la costa i que puguin d'una forma involuntària o pensant que és un aliment, pues fer una mossegada, no? Antes eren peixos molt petitons perquè fugien de soma, no? De somo. En aquest cas no és gens raro, és que haguem d'estar un poquet més atents a que hi pot haver algun peix més gran que mos pugui picar. Especialment dramàtic sol ser la picada d'un peix aranya. perquè té un veneno que si la quantitat que t'ingereix, que t'injectes molt alt, te pot donar una necrosis, una part de la cama la pots perdre, te pot emigrar a través dels nervis fins a la columna i deixar-te una neuritis tòxica molt severa. No és que sigui molt freqüent, però és molt greu, no? I les picades de peix aranya hi ha que anar molt de cuidado. Els pescadors ho saben molt clar, ells tenen les aranyes a part dorsal, i quan agafen amb la pesca una aranya hi ha que anar molt de cuidado en que no te injecti com un mecanisme de defensa quan ell surt de la mà, que et sent alarmat perquè s'ofega per excés d'oxigen, desenrotlla, treu sa agulla i te la pica. Dins la mà és menys probable que te pugui agredir amb aquest mecanisme.
Recordem als nostres oients que estem xerrant dels perills de l'estiu. Ho feim conversant amb tot un expert i rigorós com és el doctor Jaume Orfila, la cap de secció de Medicina Interna de Son Espases. Encara tenim molt de temes, les ITS, les intoxicacions alimentàries pròpies de l'estiu, així que fem una petita pausa i tornem ara tot d'un aquí a Vida Saludable. Fins ara.
Vida Saludable. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio. El teu ritme. Quan vulguis i on vulguis.
Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius. A IB3 Ràdio, Vida Saludable. Carlos Hernández.
I Laura Calafat, darrers 4 minuts de programa, moltes preguntes per davant encara. Laura, continuem.
Així és, un altre punt important, doctor, les intoxicacions alimentàries. Quan es romp la cadena de fred, quan entren bactèries, com es pot evitar? Són més habituals a l'estiu, probablement.
Les intoxicacions alimentàries són un dels grans acompanyants desagradables de l'estiu. Uns per mecanismes virals, no? I altres perquè en temperatures altes les bactèries creixen d'una forma geomètrica i desproporcionada en molt poques hores segons en quin entorn se troben, no? Si estan amb uns nutrients, com era clàssicament s'ensaladilla, no? Que avui en dia ja no es fa amb bou, les salmonel·les creixien en qüestió d'hores, se multiplicaven per mil, no? Clar, aquestes infeccions són relativament freqüents, no? Tots són infeccions alimentàries. A més, la gent menja fora. Tenim un menjador de diversos milions de persones cada dia contínuament en sa, no? I seguint un percentualment baix, és molt freqüent, i en els serveis d'urgències ho veiem amb molta freqüència. Hi ha dos tipus de germes que m'agradaria referir. Un és el norovirus, que és un virus que genera una infecció molt intensa. En qüestió de mitja hora passes d'estar bé a tenir vòmits incoercibles, que sembla que t'ha mort durant hores. És com una grip estomacal. I ho veiem en relativa freqüència. El malalt ve com molt assustat i molt preocupat perquè du hores i hores vomitant. Després dura 48 hores i s'autolimita, i amb un pot de suero i antiemètics, doncs, els que són més greus, que ha vingut a l'hospital, se traten i normalment no genera més problema. Però són molt freqüents, no? I no tenen que veure tampoc amb... Tenen un mecanisme de transmissió oral-fecal que dèiem, normalment, en un context de higiene, no hi podem fer gaire cosa, no? Perquè les persones són sociables i interaccionem amb altres i aquest virus se passen, no? Després hi ha uns altres que podria ser tipus salmonella o campylobacter, que poden tenir en què aliments han estat baix, han perdut el control de la línia de fred, i quan arriba a certa temperatura, pues, creixen d'una forma desorbitada, i aquests molt generen, pues, infeccions, no? I la salmonellosis cada vegada és menys freqüent, però en seguim veient, no? La gran majoria s'assigneixen a un quadre intestinal, però a persones més dèbils li passa la sang, fan una bacterièmia, fan una sepsis per salmonella, inclús pot colonitzar l'endocardi, un percentatge petit de casos pot tenir complicacions majors. Serien els dos grans tipus de gèrmens que ens generen infeccions alimentàries, les bacterianes i les virals. Després, a més distància, hi ha unes que són més parasitàries, no? que tenen que veure amb sanissaquis, amb la descongelació ràpida d'un aliment que no es via estrevis a tantes d'hora. Avui en dia menjam molt cru, que també és molt sa, però té aquesta part de risc, no? I a nivell d'infeccions alimentàries tampoc no n'hi ha moltes més, no? Toxoplasmosis, però ja són quadres molt més limitats, menys freqüents, que identificam ja per cultius. Nosaltres fem un metges de cabecera que són molt experts en manejar les situacions clíniques, fan un diagnòstic clínic, posen unes mides d'hidratació i antiemètics i analgèsics, i casos ja se resolen a un entorn no hospitalari. Sí que hi ha que anar amb cuidado quan hi ha una persona que té una infecció a una família, evitar les primeres hores que no hi hagi contactes per no generar una conducta, una cadena epidemiològica d'intoxicació. Sempre miram què ha passat en aquell entorn, no? A vegades pot tenir que veure amb l'alimentació, en qualque mida que no has tingut en compte, i altres vegades també perquè no ho podem controlar tot, no?
Ens hem quedat fora temps, doctor. Ens hauria encantat conèixer vostè el conjunt de tòxics, de les infeccions de qualsevol, per exemple, cistitis o prostatitis d'estiu típiques, també les intoxicacions etíliques, el dormir pitjor a l'estiu, l'aire condicionat que provoca faringitis, molt de problemes que dona a l'estiu, però veuràs en una altra ocasió perquè ens hem quedat fora temps. Gràcies, doctor Jaume Orfila, una vegada més, per comunicar també, per explicar a la nostra audiència els perills de l'estiu. Fins una altra.
Fins una altra. Moltes gràcies, Laura, Carlos.
Laura, bon cap de setmana, gràcies.
Igualment, Carlos.
Ens anem amb la canció del verano. OR, bona setmana.
Sonava la love you, jo me moria per dir-te, per ballar junts damunt el palco mentre tocava la canció de verano. Les 3:30, les festes del poble, en aquesta hora ara tot ja me sobra. Vaig a darrere i després me retir. Tercer grup de verbena tocava el xipiron per tercer...
Són les dues.